M'està molt bé, un late night molt treballat, molt currat, i amb una nierga que estava esplèndida.
Home, escolta...
Vam ballar, us recomano un ball que,
sí, que
podeu
fer.
Buscar per la xarxa, sí, entre sí. El Giró i la nierga,
ah, sí.
Que estan...
Sí, sí, sí.
I això de la sopa d'olives què és?
Bueno, escolta bé, escolta bé, aquí tens els ingredients.
La teva famosa sopa d'olives. Oh,
sopa d'olives!
Sopa d'olives! Mm-hmm. Però escolta, què és això, sopa
d'olives? Aquest és un plat que jo cuino i que crida l'atenció perquè no gaire gent ha cuinat o ha provat la sopa d'olives i és un dels pocs plats que jo cuino. En cuino quatre.
Perdona un moment, a veure, però algú d'aquí...
No, ningú ha provat la sopa d'olives.
No, perquè, Isla, perquè el que has dit que molt poca gent... No ha provat i ha cuinat, però que jo crec que és l'única.
És boníssima.
I com es fa?
Té una mica de ceba, una mica de farina, aigua, cubets d'aquells de...
Maggi, te
quiero ajudar. Saps Maggi?
Sí, sí, home, i tant.
Doncs Maggi de verdures.
Sí, verdura?
De verdures, olives.
Clar, olives, perquè si no...
Talladetes a rodanxes,
sí.
Tot bull durant 20 minuts... I queda una sopa exquisita.
Carai.
Sí,
escolta,
molt bona.
I els altres quatre plats que fas, la sopa d'olives, tres, que te'n queden tres.
Faig llagostins al cava.
Colló.
Faig llagostins al cava molt bons.
Molt bons.
Faig espaguetis. Carbonara. I faig... Et podria fer una truita de patates.
Home, no està mal, eh?
No està mal,
Amb això,
cobreixes unes,
4 dies.
No arriba la setmana.
No arribes.
La
tens 3 dies allà penjats,
sí, sí.
Que hauríem de veure.
Tens complicat.
No havia sentit a parlar mai allò de sopa d'olives.
No, no, jo quan ho vaig veure amb el Giró...
I mamà t'ha recordat que ella sempre, el seu equip, li té preparat un entrepà de pernil.
Sí.
Que mamà t'ha recordat de tu, perquè tu continues amb l'entrepà de...
No, ja no.
El programa.
Ara faig fruits secs, així ens allargo més la... Saps? Fins l'hora de sopar amb fruits secs, el sucre s'allarga més i no sé quina...
Si ella va a les 5, esmorza dos torrades...
Això t'ho pot dir el Dani, no?
Sí, home, deus, home, no és el mateix el pernil que els fruits secs.
No, a més, és molt millor el pernil.
No, només és més llarg, se't fa més llarg, també.
No, perquè si fas un entrepà, el sucre puja més ràpid.
Sí,
la glucosa,
sí, és més lent.
Una punta de
fruits secs són saníssims, eh?
Ah, llavors el fruit sec t'allarga i no tens...
No tens la punta, no tens la punta.
I aleshores arribes tranquil·lament fins l'hora de sopar. I després sopo poc, gràcies als fruits secs. Sí, no sopo massa, no? Rocco, moltíssimes gràcies.
Gràcies, fins demà.
Fem una pausa, resolem l'enigma, ja el té clar, vostè, senyor Boigas?
Sí, les dimensions, no me'n recordo què he dit, però...
Ah, molt bé, molt bé, també està vostè amb el vector...
Sí.
Ben projectat.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. MSC Cruceros. Descobreix el futur dels creuers.
Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Tras el éxito del Buen Padre y las otras niñas, Santiago Díaz vuelve a revolucionar la novela negra española con Indira, uno de los thrillers más esperados del año. Indira, de Santiago Díaz, ya en librerías.
¿Hi ha cap manera millor que un creuer per visitar el Mediterrani, les illes gregues o el nord d'Europa? Amb MSC Cruceros, embarca't directament a Barcelona els caps de setmana o amb vols des del Prat. 8 dies des de 799 euros per persona amb tot inclòs. Fes la reserva a la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu.
MSC Cruceros, descobreix el futur dels creuers.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 4 dies. Basic Fit. Go for it.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Sí? Ei, Jordi, fa dies que no surts de galeries. Vols que anem a fer un cafè?
Uf, no sé, és que m'agafes en plena segones rebaixes. Estic molt enfeinat. Provar sofàs és molt dur, saps?
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 55%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Quatre actrius catalanes estan fent els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia.
Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Miscle i Natàlia Sánchez. Aconseguiran fer el cim?
El Fitz és una paret molt cabrona, jo ja la vaig intentar una vegada.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la, mai.
Fitzroy, la nova comèdia de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbeu, arriba al Teatre Borràs el 2 de febrer.
Més informació i venda d'entrades a entradesdevanguardia.com i a grupbalanyà.com.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Doncs anem a resoldre l'enigma Arbós.
Vinga, avui recordem que parlàvem d'escultors i pintors, eh? Quin col·lectiu més. Mira, la curiositat d'on va néixer aquest estudi, que és un científic de la Universitat de Geòrgia, un dia va ajudar la seva dona, que era escultora de professió, i es va cansar tant que diu, hosti, això, aquesta activitat física que fan els escultors, és bona o és dolenta per la salut? I llavors, això, van analitzar dades de més de 400 artistes, pintors i escultors que van viure doncs, entre el 1330 i el final del segle XIX, i la conclusió que van arribar és que els que viuen més són els escultors. O sigui, l'opció A, viuen més que els pintors. I a què ho atribueixen? D'una banda, sí que hi ha el debat de dir, home, però els escultors, potser la pols de les escultures no és bona, però també deien, bueno, els pintors també a vegades feien servir productes tòxics o dissolvents.
Pintura, pipistrello, que pinta la brotxa dels carxofes.
Salvador Dalí, des del més enllà, bona
tarda. Bona tarda.
Vostè ja estaria d'acord amb
jo el... Jo tinc Bluetooth.
Vostè ja estaria d'acord amb aquesta enquesta que
moren
primer els...
Jo estic mort.
Sí, però dic...
D'acord que estic mort. S'ha de cocú. Estoy muerto y me han quitado el fémur, les dents.
Li anava a preguntar...
Com una ortodoncia.
Li anava a preguntar, senyor Dalí, si vostè...
Invisilight. Póntela.
Li anava a preguntar si està d'acord amb el que ens explicant Dani Arbós, que primer moren els pintors o els escultors.
Pontex.
Home, segueix. Allà dalt, segueix.
Escarxofa.
Escarxofes
verdes.
Tendres i maques.
Maques.
Adéu. Adiós, muchacho.
Adiós.
Adiós, muchacho. Home, està al més enllà, ja no escolta, no sé.
Però està informat, perquè...
Però està sort,
Està sort que coneix els aparells aquests invisibles, Això és modern.
Pomelo con horchata.
Doncs, segons aquest estudi, els escultors viuen de mitjana 4 anys més que els pintors.
Bueno, que Dalí també era escultor, perquè va fer la fundació al Museu Figueres, i aquell, el cotxe.
Cau aigua, perquè no hi té l'asfàltica.
Bé, doncs el que diuen és que és perquè es mouen més, aquesta activitat física. De fet, hi ha un estudi molt famós dels anys 50.
Muévete el cucú.
Sí, això seria el consell.
Jo vot twerking.
M'ha agradat. Es mulla el cotxe perquè ahir té l'asfàltica.
El Dalí fent twerking seria maco de veure.
En el bidet.
Bé, Bé, doncs hi ha un estudi dels anys 50 molt curiós que van fer amb els conductors dels autobusos de Londres i els revisors, i també van veure que els revisors que van per l'autobús i han de pujar, perquè sabeu que els autobusos de Londres tenen dos pisos, que els conductors que estan són més sedentaris. Per tant, si voleu viure més, a part de menjar menys, com deia el Ponset, doncs heu de fer més exercici. Perquè...
I els revisors dels autobusos aquells que són dobles deuen viure més, el doble, que els, autobusos simples.
No, viuen una mica més. Bueno, a Barcelona jo diria que ja no hi ha revisors.
Sí, sí que n'hi ha. Sí? El metro l'altre dia...
El metro sí, i ara fan això que fan una...
Un col·lapse.
Fan un...
És com fer un control dels Mossos, doncs sí, van fer el mateix, van crear un col·lapse i estaven...
No passes, eh?
No, estaven mirant a veure si la gent havia pagat o no el tíquet.
L'altre dia hi havia tanta gent que no havia pagat que van tots multant i llavors... no podia passar ningú. Llavors es va crear una cua.
Un tap.
Perquè no podies passar perquè estaven multant a gogó, com diria vostè.
Molts
dels autobusos... Sí.
Molts que veuen el parcal tornen a baixar, van agafar el següent metro i baixen a la següent parada.
Gent corrent. Quan veus gent corrent a les escales mecàniques, i m'he trobat que van en contradirecció per les escales mecàniques, dius, què fan? I és que hi ha un control de...
I els revisors no paguen, eh? Jo he vist cap passar el bitllet. Que tu has de predicar amb l'exemple, dic jo.
Sí, clar. Digues, Marta.
Avui hem rebut 558 mails i d'aquests 304 són correctes.
Correcte.
Va, senyor Dalí. Des del més enllà, un número de l'1...
Jo no tengo tetas.
No, ja ho sé.
Ni soponcios.
Però escolti, un número de l'1 al 304, si us plau.
De l'1 al
304.
Està sort.
Al 300.
Que no s'aguanta aquest
home. Al 304.
220.
Vinga, perfecte.
Jo pensava que allà dalt milloraria, però
sí, no.
220.
Que corris.
La corrent de mi timbre.
Demà sorpresa, l'enigma.
Una sorpresa,
ding
demà.
Dong.
Demà se m'ha dit que enigma sorpresa.
Però se t'ha dit? O serà... se t'ha dit o faràs un enigma sorpresa? Perquè aquí el vector va conjunt amb el versió no, o home, el teu vector va...
No, el meu vector va... Soc l'únic que va alineadíssim amb el programa. Per tant, Xenia Lobo...
Que facis un...
No, m'ha dit que avui... No digui de què va l'enigma de...
Carpaccio de culló!
Ja tenim el guanyador i...
Demà, carpaccio de culló.
Tenim un guanyador que té un nom molt similar al teu, Toni. Perquè es diu Toni Clares.
Toni Clares.
Toni Clares.
Sí, com un jugador, sí. com un jugador del Barça que es deia Clares.
Doncs mira.
Es deia Clares, sí, que era davanter del Barça.
Ell accentuat a la E. Bona tarda, versió...
Clares.
Sí, la A, salutacions, Toni Clares.
Molt bé, noi.
Molt bé. Bravo. Clares.
Adéu, adiós, amigo.
Adiós. Això ara, quan connectem el més enllà, farem la desconnexió, és així. És com quan connectes la web de RAC1, que hi ha com uns intervals sonors abans de connectar, que dius, no sé qui els ha posat, però em fa més nosa que servei.
Tu has de pensar que el primer congrés espiritista mundial es va fer a Barcelona. O sigui, que és lògic i normal que fem connexions amb el més enllà.
Clar, home, no, escolti, ja els tenim tots, eh? Tots estaven aquí, ara els tenim a dalt. Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, comencem amb el que és una preocupació, no només a casa nostra, sinó, pel que sembla, també a Europa, per la falta d'existències d'alguns medicaments.
Sí, sobretot antibiòtics per a nens a les farmàcies. Ara mateix, segons explicava avui el diari El País, hi ha manca, sobretot, de caixes d'amoxicilina. Per això es veu que el Ministeri de Sanitat ha autoritzat a les farmàcies vendre dosis per a adults partides per la meitat, perquè així les puguin prendre els infants.
Bé, els que anem sovint a les farmàcies, ja fa dies que anem sentint la cantarella de que no serveixen segons quin tipus de medicaments. I és per això que avui ens hem posat en contacte amb el senyor Jordi Casas, que és president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Senyor Casas, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això, des de quan han començat a detectar que hi ha manca de subministrament d'alguns medicaments?
Ara, la veritat és que manca o problemes de subministrament ve ja de fa un parell d'anys. O sigui, és a dir, més o menys quan va esclatar la pandèmia, és veritat que es va començar a detectar un increment amb el número de medicaments que presentaven problemes de subministrament. És cert que en els últims 2-3 mesos aquesta manca ha estat agreujada i especialment ha tingut molt impacte i s'ha fet mediàtica perquè ha començat a afectar alguns medicaments essencials, com és en aquest cas els antibiòtics pediàtrics.
I quin és l'origen d'aquesta manca de subministrament de medicaments?
La veritat és que és multifactorial, és a dir, no existeix una única causa que provoqui això. O sigui, per un costat hem de pensar que fem molts anys, però no només el sector farmacèutic, sinó tots els sectors industrials, han externalitzat tota la producció a països del sud-est asiàtic, bàsicament als hubs de la Índia i de la Xina. Això, com bé dic, en un context en el qual hi ha hagut una pandèmia de pel mig, una disminució de producció en aquests països i després un increment dels costos de transport i producció molt important, això sumat a banda a unes polítiques que s'ha seguit en els preus de medicaments, de contenció de despesa, però que ha estat bàsicament afectant a un número de medicaments petit, reduint el preu del medicament d'aquests productes, tot això en un moment d'un pic de demanda per l'increment d'infeccions ara a l'hivern, doncs fa com un còctel explosiu que ha acabat produint aquesta situació tan desagradable.
I quines vies, si és que en té, de solució té això?
A veure, a curt termini, moltes d'aquestes causes que he dit, òbviament no es poden substituir, perquè això és conseqüència d'una tendència, no? D'unes polítiques fetes des de fa molts anys. Sí que és veritat que s'han posat en marxa estratègies com intentar incrementar els estocs, fer uns productes de primera necessitat i fins i tot darrerament inclús l'Agència del Medicament ha autoritzat a fer una cosa que fins ara no permetia, que potser semblaria lògic el que ara explico, però no era possible, que és a dir, és substituir la forma farmacèutica entre dos medicaments idèntics. M'explico. Si jo, per exemple, tinc una amoxicilina d'un gram en comprimits, que jo, en lloc de donar comprimits, pugui donar unes pólvores, un sobre, per dissoldre en solució. Això que sembla absolutament lògic, no?, que estic dient, fins fa 4 dies no era possible.
Mm. Ara que vostè parlava de l'amoxicilina, pel que apunta en aquest cas el diari El País, parla de que les presentacions pediàtriques d'aquest medicament són les que estan generant més problemes. Suposo que a partir d'aquí els farmacèutics han de formular, diguéssim, solucions paral·leles a la manca d'aquest medicament o utilitzar medicaments d'adults, que també és el que hem llegit, pels nens.
Sí, és el que estava comentant. És veritat que aquest potser és el medicament en aquests moments, perquè és veritat també que existeix, clar, una certa alarma quan estem parlant de medicaments essencials com els antibiòtics pediàtrics. No és l'únic, ni molt menys l'única família terapèutica. De fet, l'últim informe de l'agència pràcticament xifrava aproximadament un 5% dels medicaments que presenten problemes de subministrament. Pel que pregunta, és veritat, o sigui, en aquests moments la fórmula pediàtrica és un xarop, i llavors en funció d'això, suposo, tots els que tenim nens, doncs hem viscut aquesta situació d'anar, no?, amb els 3 mil·lilitres, els 5 mil·lilitres, no?, a partir de la suspensió. Doncs el que autoritza és que si hi ha una forma farmacèutica que iguali en dosi a la quantitat de medicament que li hauria de donar amb el xarop, doncs que pugui fer la substitució.
De quants medicaments estaríem parlant? 200, 300, 400? De quants medicaments estem parlant?
Amb problemes de subministrament?
Sí.
Pues pràcticament estem parlant de... Vaig a mirar-ho exactament, però estaríem parlant, si no m'equivoco...
Jo l'he dit perquè cada dia, cada cop que vaig a la farmàcia, sempre escolto una conversa paral·lela on hi ha un medicament que no hi és i el farmacèutic li diu aquest medicament... no el serveixen i ara digui-li vostè al metge que li busqui una alternativa per aquest medicament. I és una conversa que en els últims mesos cada cop es fa més habitual, no? Avui, per exemple, amb unes gotes als ulls, vull dir que m'han cridat l'atenció que cada cop la incidència afecta més medicaments. No sé si és cert o és una sensació.
Oficialment, en aquests moments en tenim més de 600, però amb el que apuntem d'any pràcticament s'han repuntat prop dels 3.000. Per això et dic, és veritat que molts d'aquests tenen substitució, allò que diem, entre medicaments de diferents laboratoris. Jo trobo un idèntic i llavors puc fer la substitució directament, però d'aquests hi ha un petit percentatge que no tenen substitució. Llavors aquests són els que realment comprometen el seguiment de l'adherència terapèutica.
Míriam.
És a dir, que si jo vaig a la farmàcia i el que m'han receptat no hi és, vostè em pot donar, sense haver de tornar al metge, un substitut, si existeix.
Exacte. La gran majoria dels medicaments amb problema de subministrament o manca de subministrament entrarien dintre d'aquesta categoria, i dintre les competències del farmacèutic moltes vegades queda solucionat a la farmàcia. Que això també és un missatge de certa tranquil·litat a l'audiència, no?, que es pugui trobar en aquesta situació. I el que dèiem ara, a banda, l'agència, en alguns casos, està permetent incrementar aquesta capacitat de substitució, com és el cas de les amoxicilines pediàtriques. És veritat, nosaltres això era una cosa que veníem demanant al Ministeri i a l'Agència del Medicament, que està incrementar aquesta marge de maniobra per fer front a aquests problemes de subministrament, però tot i així existeix un petit grup, a vora el 0,5% dels medicaments que no tenen substitució. En aquests casos sí que és necessari derivar el pacient al centre d'atenció primària per fer la substitució.
Marta.
Hi ha oients que ens estan escrivint comentant el seu cas, per exemple l'Anna, que ens diu que el seu fill, hemotitis, necessitava un antibiòtic concret. I l'Anna ens explica: no sabeu el que vaig haver de fer per aconseguir-ho. A la 7a farmàcia em vaig trobar, però la odissea no va acabar aquí. Com un delinqüent em vaig sentir, i el patiment afegit d'haver-lo de trobar sí o sí. Set farmàcies, eh?
Sí, sí. Existeix, hem posat en marxa una eina que es diu PharmaHelp, és una eina d'ús intern, precisament per connectar les farmàcies entre nosaltres, i en el cas que es trobi amb un medicament que no té alternativa de substitució, poder demanar internament a veure si hi ha una altra farmàcia que en disposa, precisament per intentar evitar amb la mesura del possible aquesta odissea que aquesta senyora està explicant, que de fet no és un cas aïllat aquest que ha comentat.
Senyor Casas, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per donar-nos unes explicacions del que està passant, que molts comencem a detectar quan anem a la farmàcia. Molt amable.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda. Jordi Casas, president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
Perdoneu un segon, però a veure, tota la vida els periodistes, ja fa anys que es veu jo, critiqueu les persones grans dient que acumulem medicaments
no
a casa.
Els periodistes, perdoni.
No, periodistes...
Ho critiquen, sí, els metges, el Col·legi de Farmacèutics,
sí,
l'acumulació de medicaments
molt
a casa.
Bé, molt bé. I ara què? Eh? Guapitos de cara, i ara què?
I ara què, de què?
Ara què?
Guapitos de cara...
Perdona un segon. Quantes medicines...
Deixa'l parlar, va, collons.
Ah? Quantes medicines ha dit aquest senyor? Quantes medicines
ha dit? Ara mateix 600, però han arribat a 3.000.
Toma!
Però no cal que cridi.
Perdoneu un segon. Ara la farmàcia està buida. Les farmàcies,
els medicaments caduquen, i aleshores també es poden...
Els
medicaments caduquen...
No, què han de caducar? Això us ho diuen perquè gasteu.
I els ha de portar a la farmàcia.
Sí, què han de caducar, home?
Si no els treus de l'envoltori, aguanta tota la
vida.
A veure, perdoni un moment.
Perquè estan embolicats, sí. Perquè estan embolicats. Això sí, ho obres.
Em poden deixar parlar? És que el que està dient vostè, no sé, és d'una... O sigui, és d'una perillositat màxima.
No entra l'aire!
No entra l'aire?
Un medicament, quan caduca, pot ser tòxic...
Que
pot ser...
A l'obrir.
No.
Que entra l'aire i l'oxida.
Però que no veus que us enganyen? Us enganyen perquè gasteu.
Interessa la indústria.
Saps qui ve a buscar a casa medicines? Tot el barri. Ara tinc tot el barri que truquen a casa.
Sí? I què li venen a buscar?
Que ja ens diuen la farmàcia Virgili, eh? Perquè a casa no tenim allò, el calaix de les medicaments.
Ah, no?
No, tenim tota una habitació.
Ah, sí.
I ha tot els quatre panys sí. de paret.
És com aquesta gent que compta sí. tenir armaris, tenir una habitació d'armaris.
Exacte.
Una
habitació
quants de... anys de medicament sí. acumulat hi ha en aquesta habitació?
Tinc calmante vitaminado, que ja no el trobes.
No, mai tant, home, que no el trobes, que està fora del mercat.
Està fora d'estoc, això.
Fórmula 44. Pots de cerebrino mandri els que vulguis.
Aquest també l'han deixat de fer, cerebrino mandri.
L'alimento és loan. L'alimento és loan pels allò. Saps quan te fa mal? Que fa, fa mal tot? Sí, doncs sí.
Guarda'm una caixa a mi.
Quina Santa Catalina? Aigua del Carme?
Quina Santa Catalina, sí. també?
Tinc bidons de 5 litres d'aigua del Carme.
I la Carme? La Carme on està?
La Carme és allà, la feia. Pastilles o cal? Aquí hi havia l'anunci. Què tal?
Què tal?
Muy bien con el cal.
Sí, sí. Però potser el fan encara al local.
No. Busca'l. Jo encara la guardo i em venen tots com a bojos. Les pastilles del doctor Andreu també les tinc i les cigarrets, els cigarrillos balsàmicos del doctor Andreu també els tinc per contra l'asma. Quan una persona que fa un atac d'asma s'encenia un cigarret d'aquells
i vinga.
Oli amb un llum.
Ole tu.
Oli amb un llum. I antibiòtics, perdona, clapés. Necessites antibiòtics?
No, no, jo no necessito. No, és que no tinc...
Paracetamol, tinc tota una paret.
Sí, però paracetamol no és antibiòtic, eh?
No, però jo t'ho dic si el necessites.
No, és que ja li dic que gram, no, que ja en tinc a casa.
D'un gram, de 650,
i, sí.
i uns que m'aporten, que no et diré d'on m'aporten.
A mi no me'n guardi cap, jo sóc anti-antibiòtics. Sóc anti-antibiòtics.
No, és que no, és com que no, no? No, no són antibiòtics, paracetamol no són antibiòtics, no sé ni de què parla.
Però és que jo sóc anti-antibiòtics, jo.
Sí, però li estic dient que no estem parlant no d'antibiòtics.
Com és anti-antibiòtic?
Anti-antibiòtics.
Però vostè no vol antibiòtics, eh?
Sí, estic a contra.
I quan té una infecció?
Aviam, estic a contra per fer la brometa. Perquè si no, quan ho dic...
Miri, prenguis un ocal.
La tableta ocal es hoy el remedio más antiguo. Yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo. Y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un pobrecito hogar, 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 el remitido del dolor, hogar, 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 los controles superiores.
Evidentment, l'anunci és de la seva època, eh? Sí. Perquè sí. he tingut que treure la crosta de la caspa de l'anunci.
I, per cert, senyor Marcelí i senyor Buigas...
I el senyor Buigas, badallant, eh?
Badallant, en ple programa.
Molt bé, molt bé.
Una informació.
Molt bé, veig que els vectors van tots avui en la mateixa direcció. La direcció de la sortida del programa.
Vostès que deien... Sí, efectivament. Vostès que deien que no caduquen els medicaments.
No.
Doncs miri què ens explica l'Olga. L'Olga diu...
Internet.
Un antic professor es va prendre un ibuprofè caducat i li va produir tal reacció al·lèrgica que el van haver d'atendre a urgències.
Imagina't.
Perquè devia
està obert,
ser...
Està obert, eh? Havia un poro.
O devia ser al·lèrgic a l'ibuprofè.
O es drogava i va dir, ai, això és culpa d'això.
Va, més coses. Parlem de pisos de lloguer perquè 6 de cada 10 habitants de l'àrea de Barcelona tenen dificultats per trobar un habitatge assequible.
Sí, en els darrers 5 anys la xifra...
Bona tarda.
Hola.
Ara ens ho
explico. Oh, va, oh!
Mira, Gonzalo, en els darrers 5 anys la xifra d'habitants que té problemes per trobar un pis pràcticament s'ha igualat entre Barcelona i la resta de municipis de l'entorn. Això ho diu una enquesta de l'Institut d'Estudis Regionals sí? i Metropolitans de Barcelona que s'ha fet a més de 3.800 persones.
Va, això no res, caldria.
Gairebé 1,2 milions de ciutadans, Gonzalo, han canviat de residència en els últims 5 anys, d'aquests 380.000 a Barcelona.
Fixa't.
I un de cada 4 canvis s'ha fet, per, òbviament, per motius econòmics o forçats. El director de l'Institut, Ricard Gomà, diu que l'enquesta desmenteix, d'altra banda...
Qui ho diu, això?
Ricard Gomà, si li sona.
No em sona, però...
Ell desmenteix que hi hagi hagut això d'un èxode de població cap a altres municipis de l'entorn, com s'havia dit.
Del 28% aquest de mobilitat residencial, dues terceres parts es produeix dins del mateix municipi. Per tant, la possible hipòtesi d'aquests fluxes massius de Barcelona a la regió metropolitana, tenim una altra dada... Que no valida. Barcelona segueix sent un municipi on en termes absoluts la mobilitat creix, però en termes relatius la seva capacitat d'autocontenció segueix sent altíssima.
Mira, que digui el que vulgui el senyor Gomà,
Ricard Gomà,
que se prengui un local. Mira, Mira, jo t'explico. El preu de la vivenda...
A veure què ens expliques.
Mira, jo t'explico...
Perquè és clarament... que hi ha tot un seguit de qüestions que quan ho abordes tu, jo t'explico i jo sembla que no es pugui dubtar del que t'ho expliques.
No, és que sense, aquí qualsevol pot parlar de pisos ara, i la ara. Gent que sabem ens teniu aquí apartat com si estéssim a un baúl de mudança. Jo t'explico. El preu de la vivenda a Barcelona i a Rodalies de car no té res. El preu de la vivenda a regular sol en base a l'oferta de la demanda.
Disculpi, és molt car viure a Barcelona.
I ja no dic Barcelona, dic Hospitalet, Cornellà, Badalona...
Mira, Míriam, anem a casoplat. Jo t'explico. Si a algú no li agrada, en aquest cas... com aquest home que em va expressar mi els seus dubtes en la Sexta, que m'explicava que tenia molts problemes, que la vivenda que tenia a Barcelona de 25 metres quadrats era molt cara. Si a algú no li agrada, jo ja li vaig explicar que el millor que pot fer és fotre el camp de Barcelona, lo vaig dir a la Sexta.
Daniel, tu vives en Barcelona?
Sant Andreu.
¿Y vives en un piso de cuántos metros?
25 metros.
¿Son 25 metros por los que pagas?
624 euros.
Oye, vive allí porque quiere, ¿eh?
Claro.
Porque
si...
Oye, tanto. Por 624 euros, te vas a Esparraguera, te vas a Molins de Rey y tienes una vivienda para ti solo.
Gonzalo, por favor.
Y el que quiere vivir en el centro de la ciudad, en un lugar determinado... Le cuesta dinero.
Gonzalo.
Pero bueno,
si
por favor.
A 30 kilómetros tienes una vivienda para ti solo.
Una persona tiene que vivir en Barcelona o quiere vivir en Barcelona, tiene todo su derecho.
No, señora.
Para eso trabaja.
No, señora. No tiene de ninguna de las maneras.
No, ma, no, tota, que se va a Molins de Rey o Esparraguera, sí, que vino la pasión, que tendrá la pasión a tocar.
Gonzalo, Sant Andreu no es el centro de Barcelona.
Bueno, a tocar, está comunicadísima mal metro, está prácticamente en el Robey de Lou. No venga aquí en collonada. I escolti, que si no, se'n baixa el carrer, que tal com vas dir el 2011, escolta, el preu el poses tu, és un xollo.
Sant Jaume d'Enveja, del Debre, bueno, allí val la voluntat.
Home.
Explica Rodalies de Lleida, a veure què opines de Rodalies de Lleida. Sí.
A Alaska hi havia una ciutat que era el Yukon.
El Yukon.
I el Yukon era pràcticament l'or, no? Doncs a Lleida tenien un Yukon, que era Alcarràs. Que la gent, no se sap per què, venia de tota Espanya a comprar un solar a Alcarràs. I ahí te sobran habitatges per 35 anys.
Pues ja està, qui saqués el preu de la vivenda, que se vagi al Carràs i tindrà la fruita barata i hasta que es rebenti.
Molt ben connectat al Carràs en Barcelona.
Però si hi ha l'aeroport del Guaire, te pots anar a Mallorca i de Mallorca a Barcelona, fàcil.
Venem amb el que seria la construcció d'armament a Espanya, perquè, home, som punters pel que fa a l'armament a Espanya i sobretot pel que fa a la construcció de submarins. Un dia més és notícia aquest submarí, que no hi ha manera d'acabar-lo, l'S-80, que fabrica Espanya a Múrcia i que, atenció, porta, ja no sé, quants anys de retard. Ara, tot seguint, la Míriam Díaz ens farà un recull. Quants anys porta de retard?
Doncs mira, 19.
19 anys de retard. Sort que no ens han declarat cap guerra directament, perquè si no estaríem tots, tots
morts. La notícia d'avui és que hi ha un nou retard. Perquè ara el problema és que falta mà d'obra.
Què me diu?
Es veu que avui ha anat la ministra...
Però estem parlant d'un submarí o
sigui, no,
o
és el programa S-80, que són quatre submarins.
Quatre.
Que és l'S-81, que és el polèmic Isaac Peral,
bueno, que
aquest
és el
famós, sí, aquest és l'1.
Que no surava del
pes. I ara estan construint, que han començat, el S-82, que és el Narcís Monturiol.
Català, però més el nom de català. Ja en parlarem.
Doncs mira, el tema és que els hi falten com uns 300 treballadors per poder complir terminis. Avui la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitat Navantia, s'ha reunit amb el comitè d'empresa i li han fet saber això, que no fan més hores extres, ni treballen dissabtes, ni diumenges, ni festius,
Te costa trobar gent que pugui aguantar sense respirar tantes hores. És que, clar, treballar en aquestes circumstàncies, submarino, has d'agafar molt d'aire, molt.
Perdoni, d'aquí que arribin a l'aigua aquests submarins, la ministra ha estat sincera i ha dit doncs això, que hi ha nous retards.
Estamos constatando que hay retrasos desde el punto de vista técnico. Evidentemente, por lo que hace referencia al Ministerio de Defensa, pues todo lo que ayude
a evitar esos retrasos, pues se va a valorar y se va a valorar positivamente. Yo ya he tenido esa reunión con el comité de empresa y les he dicho que nosotros no entramos en la planificación que haga Navantia porque no es nuestras competencias.
Recordem la història d'aquests submarins S-80 que els van dir que eren un dels desafiaments tecnològics més importants que afrontava la indústria espanyola.
Sí, tecnològics i físics. Perquè,
de fet, converteixen...
Aviam, que jo a vegades he fotut el cap a dintre el lavabo i he aguantat, i he provat d'aguantar, però hi ha un moment que queda morat, eh? Aviam, que costa.
Recordem que...
Estem molt fets per respirar. L'ésser humà està fet per respirar. Sí.
Disculpa, anem amb el desafiament tecnològic més important de la indústria espanyola.
Es va vendre que aquest programa S-80 convertia Espanya en un dels pocs països del món que dissenyen i construeixen els seus propis submarins. Així ho deia María Dolores de Cospedal.
Nos encontramos ya en un momento donde hay muchos medios que están cercanos a la obsolescencia y es necesario renovar ese ciclo inversor. Es necesario también la actualización y modernización de los materiales con los que cuentan nuestras Fuerzas Armadas y garantizar también la seguridad de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que los utilizan, así como también el avance de las nuevas tecnologías es algo que es imparable y por lo tanto España necesita estar a la altura.
Claro. Estar a l'altura. Doncs mira, el projecte...
A l'altura. El submarino es diu estar a l'altura. Un submarino que està més avall impossible. Morros no n'haureixen aquesta gent. No té ni puta idea.
A veure si parlem bé.
Doncs això va arrencar el 2004, vale? Amb la idea de tenir fet el primer submarí, que és aquest l'Isaac Peral, el 2012. Però ja van començar a sorgir els problemes. Recordem, el primer que el submarí no surava.
La nave tiene sobrepeso, lo que le impide sumergirse o salir a la superficie. Para corregir esta situación haría falta alargar su envergadura, lo que costaría más de 7 millones de euros por cada metro.
I aquí...
Normal que no suri, el submarino ha d'anar per sota.
Sí, però també surten a la superfície o no?
Ah, sí, no té rodes, no toca el terra.
Qui va dissenyar, l'equip d'enginyers que van dissenyar un submarí que no sura, realment, és que ni Francisco Ibáñez amb Mortadelo i Filemón.
Total, que li faltaven aquests 10 metres de llarg per flotar i van haver de contractar ja gent de fora, d'Estats Units, per fer aquest redisseny. El 2017 s'acaba l'allargament i què passa? Segon problema.
Primero fue que pesaban demasiado y habría que ampliarlos para que flotaran. Después que las nuevas dimensiones, a lo ancho y a lo largo, hacen imposible que pueda caber en el muelle. Defensa tendrá que hacer obras con una inversión de 16 millones de euros.
No són dimensions.
Ningú va pensar que no hi cabia.
8 milions per allargar el submarí, ara 18 per allargar el que serien els molls.
El moll.
I escolta, no hi ha cap problema.
Clar, davant els problemes, l'almirant en cap de l'Estat Major de l'Armada, Jaime Muñoz Delgado, ja no es posava terminis.
Home, no, clar. Ahora tenemos que volver un poco al proceso productivo y en este 2015 yo creo que le van a meter un acelerón importante. Y esperemos que en próximos años, no me atrevo a decir cuántos, tengamos 4 magníficos submarinos S-80.
Doncs això, tantos anys com que després del 2018 va transcendir que Agustín Álvarez Blanco, el director de la Drassana de Navantia, que és l'empresa, recordem que encarregada de tirar endavant el projecte, va falsejar durant 30 anys que era enginyer.
Ah?
El van destituir...
Aquest que escoltàvem?
No, un altre.
Ah, un altre.
Però era el director de la Drassana, on s'està fent tot això.
No era enginyer.
No, va estar... 30 anys dient que era enginyer i no tenia
l'altre. Tot quadra amb la idiosincràsia d'Espanya.
Clar, és propòsits, però majúscul.
I després, finalment, el 2021 es va fer el bateig de l'Isaac Peral, que va anar allà tota la família real i tal, però va ser un bateig amb sec, diguéssim, van fer allò de l'ampolla.
Però què m'estàs dient, que encara no sura?
No, encara estan provant-lo. Ara començaran les proves al mar.
Ah! O sigui, encara no ha estat botat al mar.
19 anys després, eh?
Es va fer la cerimònia aquella del bateig.
Sí, ho recordo, allò que llences l'ampolla, que ja va quedar bunyegat.
Es va trencar l'ampolla, per tant, en teoria, té bona sort aquest submarí. I la previsió és lliurar-lo a l'Armada a l'abril del 2023, és a dir, aquest any.
No són anys.
No hi ha pressa. Bueno, jo crec que quan l'acabin ja s'haurà declarada la guerra, la Tercera Guerra Mundial, estarem dins el col·lapse, l'Holocaust, o sigui, ja estarem a la fi del món, i aleshores ja el tindrem ja estarà preparat per, primer, per defensa. Sí, sí. El primer encara no, està, no treballa, no està, no està surcant los mares. Fem una pausa d'un minut 52 segons i atenció a la, al que ha estat la catàstrofe.
Ai, què ha passat?
Ai. Per una persona, per una dona que ens va donar lliçons de com havíem d'endreçar casa nostra.
Una macrasse.
Una macrasse, com diu Vicenç Martí.
Vamos a hacer una macrasse.
Exacte, això és el que fèiem. Hem fet molts de nosaltres seguint els seus consells, una japonesa...
Macrasse de trastos.
Que ens deia que el que no podíem guardar collancéssim, doncs el que ha passat és una macrasse...
De trastos.
A casa seva.
Versió RAC 1.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música. Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a la vostra mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
A bon preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa i ara fins al 6 de febrer aprofita aquest lot estalvi de productes de la nostra marca Bon Preu. Detergent líquid Marsella, suavitzant concentrat clàssic, netejador de terres i sabó de rentaplats ultraconcentrat de la marca Bon Preu per només 5,95 euros. T'estalvies 1,99 cèntims. Aprofita l'oferta. A Bon Preu i Esclat, l'estalvi és marca de la casa.
Aquest dimarts a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 104 milions. I vendre milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 104 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Descobreix les novetats i els millors espectacles de febrer amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'espectacle sobre gel Disney on Ice al Palau Sant Jordi, del musical La Jaula de les Loques al Teatre Tívoli o de l'òpera Macbeth al Liceu amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
El cafè és verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
3 minuts, arribarem a 3 quarts de 5 de la tarda i va haver una època en què el sinònim d'ordre era maricondo, que crec que Marta Cailà...
Vam escoltar, vam treure talls de la maricondo. No la vam entrevistar nosaltres, sinó d'una altra entrevista i clar, vam explicar jo, el mètode a fons.
Sí, jo creia que l'havies arribat a entrevistar perquè hi va haver un moment que hi va haver fins i tot la possibilitat. La creadora japonesa, per dir-ho així, ens va explicar al món un sistema... ¿Cómo?
Maricondo,
sí.
Maricondo.
Un sistema per tenir la casa ordenada que influïa fins i tot a com plegar els mitjons. Bé, la prova és que hi ha gent que ha seguit les seves doctrines i, per exemple, a casa meva, doncs, amb un calaix, quan obres el calaix, surt tot a pressió. Cada cop que obres
com una molla.
Com una molla. Sembla que les coses estan desades amb una molla i cada cop que obro, tot surt que sembla un número dels pallassos de la tele. Bé, Serra, què ha passat aquí?
Doncs que ha hagut de baixar del burro. Jo no havia vist mai tant d'odi i tanta complaença a la vegada.
Quan dius baixar del burro, a què et refereixes?
Doncs que ha dit que ha abandonat el seu propi mètode. En aquest punt estem. Ella mateixa ha reconegut que això no anava enlloc. Perquè a casa seva hi ha tres criatures i es veu que amb tres criatures no pot seguir el seu propi mètode. Molts desordenats i desordenades han hagut d'aguantar durant molt de temps les crítiques de les seves parelles o amics. Tothom deia, has de seguir Marie Kondo, fes Marie Kondo. Fins i tot els seus llibres s'han regalat com a indirecte de que potser cal posar ordre en alguna casa. I ha arribat la venjança de tot aquest col·lectiu que defensen el desordre o que diuen que el mètode Kondo és un malson. Ell ha dit al Washington Post que s'ha rendit i que l'ordre ja no és la seva prioritat perquè ara té tres criatures. Ha arribat a dir
que ara casa seva està desordenada perquè el més important són els nens, que això ho hauria de pensar abans, i fins i tot ha anat més enllà. Admet que ho ha intentat, que ha fet tot el possible, però que s'ha donat per vençuda.
I doncs com... Anna, disculpa, però Marie Kondo ens hauria de tornar els calés a tots aquells que
no.
li varen comprar el llibre
no.
i varen seguir els seus consells.
No. Només no es pot seguir el mètode si tens fills, no? Si tens tres fills com...
No, és que ara ha canviat el mètode i ara saps què fa? Et vendrà un altre llibre pel nou mètode. Aquí està la gràcia
com
de la cosa.
Com fer ordre amb fills?
Va per aquí la cosa. Com ser feliç ordenant i amb criatures.
Ah.
Bueno, compte perquè ha vist en la llum que publicarà, com us deia, un llibre amb la seva nova filosofia que vindria a ser no ordenis tant i siguis més feliç. Recordem que la Marie Kondo...
Però, perdona, aquest és el nou llibre?
No, us ho dic jo perquè entengueu una miqueta, eh?
Aleshores sí que és per anar a la llibreria
la filosofia,
i anar a demanar-li danys i perjudicis, eh?
Home. Escolta, que la Marie Kondo s'ha fet d'or amb una consultoria sobre ordre. Consultoria, eh? Quatre llibres sobre com ordenar, una sèrie i un documental. Explicant els beneficis de l'ordre.
I ara diu que no...
Ara que no.
Que no. Que no.
Que no. No. Que has de fer altres coses. Si no teniu clara qui és la Marie Kondo...
Marie Kondo. Un bon mastegot a l'hora. Que...
Bueno, va, a veure. Violència
no, no cal posar-se així, tampoc.
No?
Home,
no.
Quants cèntims t'has gastat amb la Marie Kondo?
No, hi ha gent que sí que s'ha gastat diners.
Hi ha gent que s'ha gastat els dos llibres.
I m'atreviria a dir que hi ha parelles que s'han trencat i tot per culpa de Marie Kondo.
El problema és que ha fotut tants calés amb això que s'ha comprat un munt de coses i no s'ha pogut posar-les.
Bueno, si no veniu clar el mètode de Marie Kondo, us poso un fragment que agradarà molt a la gent que no li agrada.
Toma nota. Hay que revisar cajones cada lunes para tirar lo que hemos acumulado fuera de lugar. Para aprender a ser ordenado, hay que asignar un sitio específico para cada cosa, agrupando los objetos similares y creando categorías. Recoge y limpia la cocina cada noche. Es agradable empezar el día preparando el desayuno en un espacio ordenado y limpio. No acumules ropa y zapatos fuera de su sitio. Dedico de 30 a 45 minutos a recoger la casa antes de sentarme a trabajar, pero siempre inicio mi jornada a la misma hora. Cuando me pongo a cocinar, nunca hago solo una comida. Aprovecho ese tiempo para hacerlas de los varios días siguientes y uso todos los fogones.
Senyor Marcel, i vostè és l'últim de fotre l'hòstia aquesta senyora?
Va, home, va.
Després vaig jo, eh?
Que són consells que han seguit la gent durant molts anys.
Silenci, va, silenci. Va, què més?
Me levanto temprano. Esto me ayuda a tener un mejor control sobre mi tiempo y todo lo que tengo que hacer en el día. Cada cosa en su lugar. Si algo se usa, debe regresar a su sitio. De lo contrario, empiezas a generar un patrón de desorganización...
Però aquesta noia és japonesa, no?
Sí, però és la traducció, home.
Me rodeo solo de cosas que me gustan y hacen que mi casa sea el sitio donde quiero estar y donde me siento mejor. No tengo ropa para andar en casa.
No, ¿eh?
Aquí quiero hacer un paréntesis porque algunas veces tenemos ropa para andar en casa
no.
que la verdad da vergüenza.
Claro.
En cada percha solo guardo una sola prenda y doblo en vertical todo lo que se pueda doblar en vertical.
Molt bé. Això
és una miqueta de filosofia Marie Kondo per situar-nos, eh?
Molt conforme
amb ella.
En què? No, perquè t'has de tenir tantes robes.
Ah, bueno, és una de les coses...
Teniu massa roba.
És una de les coses que diu ella. Avui, per exemple, us hem preguntat a les xarxes socials què us fa més mandra ordenar. La cuina, els armaris, mitjons, el que sigui. Ara ho respondrem. Però per aclarir si Marie Kondo s'ha rendit o no i si es pot mantenir un ordre amb criatures, que molta gent afirma que és impossible, podem saludar en directe la que per molts defineixen com la Marie Kondo espanyola. Es diu Begoña Pérez i és coneguda a les xarxes com la ordenatriz. Té un llibre de consells... sobre ordre número 1 en vendes a Amazon, Limpieza, Orden y Felicidad.
Muy bien.
I acumula pràcticament un milió de seguidors a les xarxes socials. Begoña, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buena tarda.
¿Qué tal, Begoña? Gracias por atendernos. Un aplauso de ánimo, porque tú te identificas en las redes sociales como la ordenatriz, pero seguidamente con Madre de Siete. Es decir, que tienes la parte de Marie Kondo ordenada, pero también la parte de Vamos a morir de Madre de Siete. La pregunta es, ¿Marie Kondo se ha rendido o qué ha pasado con Marie Kondo? ¿Cómo lo ves?
No. Yo creo, he leído bien la entrevista para saber un poco de qué hablar efectivamente en profundidad, y no es que se rinda. Ella está contando... Bueno, aparte que habéis apuntado, que he estado atenta a lo que estáis diciendo, habéis apuntado una cosa importante, que es la venta de un nuevo libro.
Sí.
Y es cierto que, bueno, pues como puede especular, después de haber usado el método Marie Kondo como el orden internacional y megagurú del orden, que es cierto, y que ha ayudado a muchísima gente. Pero yo creo, en realidad, lo que está diciendo en esa entrevista es que está en un proceso de vida. Y que tres hijos, es verdad que no son pocos, y que se va a veces de las manos, y que no puede estar tan ordenado como ella dice. Ahora, que te digo una cosa, me gustaría ver su casa, como ella dice que está desordenada, me gustaría verla, ¿sabes?
Bueno, ha hecho mucho dinero para que tener la casa ordenada, o que se la ordenen, que también podría ser. ¿Tú con 7 cómo lo haces y además presumes de ordenatriz?
Bueno, no. Esto de ordenatriz viene precisamente de mi proceso personal. Cuando fallece mi padre, en un duelo normal y corriente, además que se cierra a los 2 años casualmente. Mi padre muere en abril del 17 y yo en abril o marzo del 19 abro la cuenta de la ordenatriz. Lo primero es que están los nombres más bonitos, que a mí, los que a mí me gustan, ya estaban cogidos en Instagram. Yo soy mayorcita y digo, bueno, pues venga la ordenatriz. Uh-huh. Yo estoy aprendiendo a ordenar, por lo tanto, esto se puede enseñar. Venga, pues tipo institutriz del orden. Pero claro, es verdad que es distinto que se te caiga un poquito el mundo, pues por una desgracia o por una alegría, que hay gente que le cambia la vida porque se cambia de casa, porque se cambia de trabajo, uh-huh, porque se casa, porque tiene un hijo más o tal. Vamos, un proceso de vida, pues yo digo, pues ya está, pues voy a enseñarlo. Si yo lo puedo aprender, es que yo también lo puedo enseñar. Bueno. Como daba pinta de apañadilla, ¿sabes? Por eso.
Begoña, no lo digo por ti, pero a veces la gente que dais clases de orden, dais un poco de rabia y también generáis discusiones entre la gente. No lo digo por ti, te lo pregunto por si eres consciente de ello. Que ahora mete el calcetín ahí, que ahora no sé qué, el armario, dais un poco de rabia. Porque hacemos lo que podemos, Begoña.
Totalmente. Lo primero, empatizar por cada uno. Y esto, claro, yo lo cuento en mi libro, que digo, es que yo cuando voy a ordenar a casas, digo, pero ¿qué le ha pasado? Y si está fatal, ¿vale? Pongamos que está fatal.
¿Qué es lo más raro que te has encontrado en una casa? Cuando dices una casa está fatal, ¿qué te has encontrado? Cuando vas a ir a ordenar.
No, es que eso es lo malo. No te voy a poder decir nada. No he visto nada tremendo. No. No. De hecho, digo, pues es gente que es ordenada, que está cayendo a lo mejor un pelín en el... Pero un pelín, de verdad, un pelín.
Pantalones por el suelo, pantalones por el suelo. Una caja de pizza en la cocina.
Sí, veces que las cocinas están un poquito... Sí, y entonces digo, bueno, pues no te preocupes, esto poco a poco. Primero vamos a la salud y luego al orden, ¿sabes? Sí. Primero la salud, la limpieza y luego el orden, porque me parece importante la salud en la cocina. Pero de verdad que no. Es que en España, en general, somos ordenados. O sea,
¿Cómo?
Lo que pasa es que, claro, me dices tú que damos rabia. Es verdad, y te doy la razón, ¿eh? Y ya ves que yo en mis redes siempre digo, a ver, cero postureo, un momento. Yo tengo 7 hijos, yo no puedo decir que mi casa está ordenada. O sea, mentiría.
Lo has dicho antes, pero te lo voy a repreguntar. ¿Marie Kondo dice todo eso para vender su nuevo libro? ¿Tú crees que sí o que no?
No, yo creo que está en un proceso de vida, no. Yo creo que está en un proceso de vida y está cayendo en que ella lo que antes ordenaba, pues ahora se desordena. Y hay 3 duendes que se llaman sus hijas y que desordenan y que hay mucho más caos. Y a ver, no nos pasa a todos día a día, y además un día no es igual al otro. Un día estás con todo organizado y todo fenomenal, y yo sigo creyendo en su método y en un método de orden que... Es verdad que cada día hay que ordenar, cada día hay que ordenar, porque todo, porque...
Pero a ver, vamos a ver, vamos con cosas concretas.
Por partes.
¿Cuánto tiempo se debe dedicar cada día a ordenar?
Claro, es que no es lo mismo mi casa con 9 personas que la casa del de al lado, que es una y nadie le toca las narices. Y yo me tengo que ir a urgencias de repente porque ya me estoy dando cuenta que lleva día y medio con 40 de fiebre el más pequeño. Y entonces yo no ordeno. Y la casa, con 9 personas, si yo no ordeno, ni ellos, claro, porque si yo no estoy, ellos menos.
Una casa de 4, pongamos.
Pues hombre, pues no sé, pongamos que desayunan, claro, pues el desayuno hay que recogerlo, los 5 minutos no te los quita nadie.
Sí.
Eso seguro. 5 minutos. Más 5 minutos de hacer las camas.
5 minutos, ¿no? 10.
Tal, y luego, yo qué sé, es que entra todo, es que por eso mi libro se llama Limpieza, Orden y Felicidad, porque para mí orden es limpieza y limpieza es orden. Bueno,
Marie Kondo decía unos 30-40 minutos al día para ordenar, ¿tú qué crees?
Eso me parece excesivo. Eso me parece en mi casa. En mi casa sí. Sí. Pero en una casa normal de una o dos personas me parece excesivo.
Begoña,
o sea, si hay que ordenar 30 minutos, eso está desordenado. ¿Sabes?
Vale. ¿Se desayuna y se recoge el desayuno?
A la vez.
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Vale.
O sea, se termina de desayunar y yo ya tengo interiorizada esa rutina, porque si no es verdad que es una porra, con perdón, llegar a casa a las 7 de la tarde, 7, 8, después de trabajar y dices, joder, que estoy recogiendo el café y ahora voy a hacer unos macarrones, esta máxima.
Claro,
eso sí que me va a alargar la cena mucho, ¿sabes?
Por lo tanto, doña Begoña, aquí lo que pasa, lo que se necesita es disciplina.
Exacto. Cierta disciplina. Pero dentro de la libertad y de decir, mira, pues hoy no me ha dado. Pues ya está, no me pasa nada.
A ver.
Pues que dejo el café ahí, pues lo dejo.
Bueno, un día
pero
sí.
Pero un día.
Me levanto y hago la cama, eso lo damos por hecho. Sí, ¿no? También.
Eso sí.
Vale.
Porque eso es una rutina.
Llego por la noche, me quito el jersey y el pantalón, ¿eso dónde va?
Eso, mira, es que, bueno, esto cada uno, porque hay gente que a lo mejor como muchísimo más limpia y qué tal y necesita echar eso a lavar, pues que lo echa a lavar. Pero yo sinceramente pienso, los vaqueros o pantalones, eso no se lava cada puesta. Normalmente si no está sucio, está usado. No está limpio, ya lo sé, pero bueno, lo dejo en la pecha. Si total, no va a infectar al pantalón de al lado, eso pienso yo, ¿eh? No sé, un jersey de lana, pues también tiene más puestas que la del día. ¿Sabes? Pues ya, camisas, ropa interior, tal, eso sí, a lavar inmediatamente. O sea, lo que toca así en la parte de arriba, piel y tal, y glándulas axilares y tal, y sudoríparas, a lavar.
Cada día, vale.
Es sentido común.
Sí, que no, a veces no siempre es el más común de los sentidos, como se dice.
Efectivamente.
¿Limpieza en sábado? ¿Sábado, sabadete vamos a limpiar? ¿O eso da un montón de pereza porque llega el sábado y piensas, ya toca limpiar?
Bueno, yo creo que aquí hay que priorizar lo mismo. Esto es lo mismo. Es decir, a ver, tengo la casa sucia y desordenada, a mí me molesta. ¿Cuándo tengo tiempo? Pues cuando uno tenga tiempo, pues el sábado o el domingo. Pero claro, si estamos hablando con un enfermero de un hospital, pues a lo mejor su tiempo es el martes. Claro. Le va a dar la misma pereza, porque es su tiempo libre. O sea, le va a dar pereza. Pero yo creo que hay que darle un toque y decir, a ver, a mí me va a dar mucho más tenerlo ordenado y tenerlo limpio, porque me va a ahorrar disgustos. Por ejemplo, encontrar el DNI donde se supone que está el DNI o el pasaporte. Por poner cosas, a lo mejor que el DNI sí que lo uso, pero cosas que no uso, yo tengo, cada cosa tiene que tener su lugar. Y lo mismo con la cocina. El proceso de la cocina es perfecto para ver un proceso de orden, que no hay que ser mega estricto, pero sí que hay que tener cierta disciplina para facilitarme el paso siguiente. Pues lo que te he dicho antes, si no ordeno el desayuno, pues tengo que guardar la mantequilla, el tomate triturado, el jamón, el no sé qué, antes de hacer los macarrones para cenar. En mi opinión está impidiéndote lo que quieres hacer la cena.
Y dices una cosa que a mí me ha causado terror, que es que para ordenar un armario se tiene que sacar todo el armario.
No.
Eso es terror, Begoña, eso es terror puro y duro.
Eso es terror. Pero no, de verdad, tú imagínate que dices, es que esto nos pasa un montón a las mujeres, a lo mejor a ti no te pasa, pero decimos, abrimos el armario y decimos, Dios mío, no tengo nada que ponerme. Y el armario está lleno. Y dices, no. Entonces ese armario hay que vaciarlo una vez. Yo te estoy hablando de una vez.
Una vez.
Una vez. Vacíalo, límpialo y pon. En la cama haz 3 montones. El primero y el más fácil es lo que me pongo. que son los pantalones negros que me quedan bien, que me pongo para todo, porque en el no tengo nada que ponerme están esos pantalones negros, ¿vale? Tal, pongo los pantalones, el vestido, lo que me pongo, lo que me sale así a priori. Eso es muy fácil, porque la gente lo coge enseguida. Te dice, vale, esto me lo pongo, esto. Luego, el de dudosos. Esto me gusta, pero me lo tengo que probar. Pero tal, esto me lo regaló fulanito y le tengo mucho cariño y no lo quiero dar, pero no sé.
Los dudosos, pues, los dudosos.
Eso es, los dudosos. Y luego ya lo que no me he puesto, por ejemplo, en 3 años, en 4, porque he adelgazado, porque he engordado, por lo que sea. Y dice, pero es que si en 3 años no he visto el momento de ponérmelo.
Claro.
Es que eso, quítalo de ahí, te cuesta mucho más el metro cuadrado que eso, que a lo mejor nos costó mucho dinero, ese pantalón, ¿sabes? Así que, y entonces por eso digo lo de vaciar, porque cuando uno lo vacía y llena la cama de cosas, dices, y otra vez, otra expresión así regular, digo, es que no hay narices a decir, no tengo nada que ponerme. No hay narices, porque tengo muchísima ropa. Estoy hablando del español medio, ya sé que siempre hay por arriba y por abajo, pero en general lo que yo veo es que hay mucha ropa y también mucha que no nos ponemos.